Són les 8 del vespre.
Ràdio Estel.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, al final del seu període formatiu de gairebé 9 anys, quan anava pels 40, escrigué en àrab les seves dues primeres obres, traduïdes aviat al llatí i al català. Compendi de lògica de Gargantzill i el formidable, en contingut i extensió, Llibre de contemplació de Déu, cap a 1272, descrita com vasta enciclopèdia ascètico-mística. Amb elements autobiogràfics, es tracta d'una obra magna de la literatura cristiana i el llibre fundacional i alhora culminant de la literatura catalana. Llull inicia la seva tasca escrita d'una manera fulgurant, monumental, i amb una completa maduresa, no amb tanteigs primerencs ni amb assaigs titubejats, sinó en un llibre ric en experiències i adquisicions, abrandat d'amor diví, elevat en les recolversions, enciclopèdic en el seu abast i perfecte en la prosa d'un singular alè, segons Pere Buigues. Després de la mort de l'esclau, que hem esmentat en un altre espai, Ramon Llull es va retirar al Puig de Randa, Mallorca, on es va lliurar a la meditació i a la contemplació. Una setmana més tard va rebre la il·luminació que ell sempre va creure que era d'origen diví, que li revelaria el contingut d'un llibre i el mètode que li havia de permetre argumentar contra els errors dels infidels. Tot seguit, davallà del Puig i s'instal·là a la Real, on escrigué l'art abreujada de trobar la veritat.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Senyores i senyors, amigues i amics, estic molt feliç de poder-vos anunciar que a partir del proper dissabte, dia 3 d'octubre, anirem més enllà, amb un magatzin per nenes i nens d'1 a 100 anys, de les 14 hores a les 16 hores de la tarda, tots els dissabtes i diumenges, a Ràdio Estel.
Més enllà, amb Toni Guerrero.
Quina felicitat!
Ràdio Estel. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes de reflexió sobre l'actualitat econòmica i social. La crisi econòmica ha portat a una crítica social sobre els valors que van fer que tants directius prenguessin decisions potser poc ètiques o fonamentades en valors més propis que d'un benestar més social o a llarg termini. Un dels focus de crítica social han estat les escoles de negoci. Avui dedicarem el programa a analitzar en profunditat quina influència van tenir les escoles de negoci en el boom econòmic i en la conseqüent crisi i quin està sent ara el seu paper en l'actualitat, quin pot ser el seu paper en el futur. En parlarem amb el nostre entrevistat d'avui, amb el senyor Carlos Losada, exdirector general d'ESADE i actualment professor d'aquesta escola de negocis, i també amb els nostres tertulians, amb el senyor Pere Guinjoan, economista, llicenciat a ESADE, amb el senyor Emili Pons, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Social, historiador i expert en educació, i amb la senyora Anna Boza, advocada. Comencem així el Plusvàlua, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum, la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i amb el nostre tècnic Jordi Carretero, que ens ha preparat, com sempre, un programa ple de música.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Hi ha el convenciment de que la bombolla que ha esclatat en els recents anys és conseqüència, en bona part, d'unes pràctiques empresarials que premiaven els resultats a curt termini. Tot era vàlid en la recerca del màxim benefici. Així comença l'editorial avui del senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que també ens diu que aquesta consideració, la consideració que en una època passada semblava que tot fos vàlid en busca del benefici, porta els responsables de la formació dels gestors i directius d'empreses a una major sensibilització respecte a l'ètica empresarial i a la necessitat d'incloure la dimensió ètica i la lluita contra la corrupció en els seus programes. És evident que existeix una forta pressió per al compliment dels objectius a curt termini en totes les empreses, però cal tenir present que una empresa tan sols tindrà viabilitat amb la visió d'una dimensió a mitjà o llarg termini. En aquest sentit, la conducta ètica de tot dirigent empresarial s'emmarca dins de la visió a llarg termini, en la qual hi entren un ampli conjunt de factors com són els comportaments ètics, la protecció dels recursos naturals, el benestar de tots els membres i col·laboradors de l'empresa i, en definitiva, una actitud social responsable. Pensant en aquest nou marc, les escoles de negoci han reforçat els seus plans de formació, vetllant no només per la transmissió de coneixement tècnic, sinó també en el desenvolupament de competències directives, molt especialment buscant formar-los en valors ètics com a responsables de direcció. Aquests programes treballen ara en una formació molt més integral dels alumnes i futurs directius. I per parlar d'aquest tema hem convidat avui tota una taula rodona de persones expertes en diferents àmbits, en el tema dels valors, en el tema de l'ètica i en el tema de la formació. Tenim amb nosaltres el senyor Pere Guinjoan, economista llicenciat a ESADE. Bona tarda, senyor Guinjoan.
Bona tarda.
El senyor Emili Pons, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, historiador i expert en educació.
Bona tarda.
I la senyora Anna Boza, advocada.
Hola, bona
cada
tarda.
Cada dia toquem temes ètics.
Molt bé,
no?
Molt bé, molt interessant. Gràcies.
I molt especialment hem volgut convidar també al professor Carles Losada, exdirector general d'ESADE, una de les escoles de negoci punteres i de més prestigi de casa nostra. Bona tarda, senyor Losada.
Molt bona tarda.
Doncs tenim molts temes sobre la taula perquè les escoles de negocis són un punt de formació, un punt de valor, de referència, moltes vegades també amb els seus estudis, amb la seva visió respecte al mercat, respecte a l'economia, i tenim molts temes per tocar. Alguns una mica puntiaguts. Per exemple, comencem, si els sembla, perquè les escoles de negoci han format d'alguna manera l'elit executiva que han dirigit moltes de les decisions que han portat al financer i econòmic del col·lapse financer i econòmic dels últims anys, no? Podem posar molts exemples de diferents universitats on s'han format doncs els presidents de Lehman Brothers, de Merrill Lynch, de Christopher Cox o de la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units, o també de bancs europeus com HBOS, que han hagut de ser rescatats. Si bé és cert que els valors d'una persona no depenen només d'allò après en un màster, eh? Això ho tenim clar, perquè una persona doncs, té una trajectòria molt llarga en la seva vida. Però sí que m'agradaria, començant per el senyor Losada, que avui és el nostre entrevistat, preguntar-li, senyor Losada, quina influència han tingut potser les escoles de negoci en la formació d'aquests directius o de tants altres directius que potser han buscat més el benefici a curt termini o la pressió d'aquesta obtenció d'uns objectius a curt termini que potser una sostenibilitat empresarial o un benestar social?
És extraordinàriament difícil fixar la paralíquota de responsabilitats que poden tenir les escoles de negocis en tot aquest procés. El que sí que es pot afirmar és que tenen responsabilitat. Això jo crec que és una primera afirmació rotunda. Dit això, al nivell, jo crec que hem de matitzar en diverses coses. Vostè ja ho feia a la mida que preparava o abans feia el preàmbul de la pregunta. Els valors i els comportaments d'una persona, ho deia tot just fent la pregunta, depenen moltes vegades més del que s'ha viscut a la família, del que s'ha viscut entre els amics, fins i tot dels mitjans de comunicació, i una persona, quan arriba ja bastant formada, pensi que en un MBA la gent arriba als 29, 30, 31 anys, difícilment es canvia per bé o per dolent. O sigui, això és una primera constatació que jo crec que és molt important. Dit això, i no per defugir de la responsabilitat real que tenen, jo crec que no vindria tant per la modificació de comportaments que ja han estat adquirits en altres moments i d'una manera més robusta, l'escola mateixa té una importància enorme, sinó per el conjunt de tècniques i la cultura al que li han habituat. Vostè també ha dit que la visió a curt termini o el fet de la simplificació enorme de que la finalitat d'una empresa és el crear valor per l'accionista i punt. Jo crec que aquest tipus de lemes, de grans veritats, el que ens porten és a afavorir aquells comportaments que ja per se doncs eren negatius, a incentivar encara més aquest comportament negatiu, i aquells que tenien un comportament més idoni almenys tenir alguns dubtes, no? O sigui, és més aviat els models mentals que es premien a les pròpies empreses i llavors també a les escoles de negocis els que potser han tingut aquesta influència més negativa.
Potser, senyor Losada, els valors sí que els portem, no?, amb nosaltres, però el marc que explica a on hem de treballar, no? Si un aprèn que no, les coses són així, no?, en el món de l'empresa, doncs potser s'habitua també o és més laxa en algunes coses, no ho sé.
Si això sens dubte, però pensi que li és molt més important un directiu, el fer un... Però així és quan un té un comportament erroni des de la perspectiva social en la seva empresa té molt més pes els incentius propis de l'organització, els sistemes de control, els incentius fixats, els sistemes de valoració, etc., que el que hagi pogut adquirir. Però, insisteixo, no és per desresponsabilitzar-les. Jo crec que el problema de les escoles de negocis és, fonamentalment, el reproduir la cultura dominant amb un ventall d'empreses i no sé el que haurien de ser, que és un punt de visió crítica de la cultura dominant. Anem a veure, jo quan era director general de SADE recordo que repetia moltes vegades que si nosaltres estàvem l'únic que fèiem era reproduir una determinada cultura directiva, escolta, ens podien, no tenien cap valor. O sigui, té gràcia en tant en quant són capaços de reptar, de fer una crítica sensata, constructiva, d'una determinada cultura empresarial per millorar-la. Si no, escolti'm, doncs per això no calen institucions almenys com a SADE, no?
Als Estats Units, moltes vegades, aquesta relació de les escoles de negoci més punteres en temes de coneixement, potser des d'una perspectiva més agressiva, podríem dir, en el seu moment, doncs sí que es donava en algunes. Potser no és la cultura europea, no és la cultura d'una escola de negoci com SADE, però sí que en algunes universitats d'Estats Units havien estat el referent més d'un capitalisme potser més agressiu, més curtclassista o més que s'ha criticat potser arran de la crisi.
Sens dubte, però insisteixo, o sigui, jo crec que la crítica que hauríem de fer és que reprodueixen una cultura existent. No és una cultura tant que ells generen com que són incapaces de raptar a la cultura existent. O sigui, és important tenir en compte...
De dir, les coses es podrien fer d'una altra manera.
Exactament. Mm-hmm. O es fan així, però també es poden fer d'una altra manera. Mm-hmm. I, a més, la realitat és molt més complexa. Per exemple, dir que la finalitat empresarial és l'augmentar el preu de l'acció o el valor, és que és una simplificació enorme que no explica ni la pròpia realitat quotidiana del dia a dia. O sigui, la majoria de les decisions, no per posar-ho en positiu o en negatiu, és que moltes vegades les decisions que es prenen no tenen aquesta lògica econòmica, sinó una lògica de poder. Moltes vegades molts directius prenen decisions no tant per tenir una millora en el preu de l'acció o en el benefici per acció, sinó perquè volen incrementar el tamany de la companyia, etc., perquè això els hi porta amb un més gran poder, una més gran capacitat d'influència, etc. O sigui que fins i tot, no des d'una perspectiva ètica, sinó simplement per descriure el comportament real del món empresariat, aquest lema que s'ha creat com una mena de llei de bronze que no es pot tocar, que és el benefici per l'accionista, és que no explica ni el comportament real de les empreses.
Senyor Lossà, si m'ho permet, obriré micròfons als nostres tertulians d'avui, perquè crec que és una pregunta important, que potser ha estat la qüestió més important respecte a les escoles de negoci en els últims temps i que pot ser també la base doncs, de tot el que estan treballant actualment, no? Les escoles de negoci. No sé què en pensen. Vostès creuen que les escoles de negoci tenen una responsabilitat respecte a la crisi financera, a la crisi que hem viscut en els últims, que estem vivint en els últims anys, i quina és la responsabilitat o no? Què en pensen, senyor Guinjoan?
Alguna, ja és dir, coincideixo absolutament amb el doctor Lossada. Penso que alguna responsabilitat, és evident que hi ha hagut una falla social. Les escoles de negoci són un component importantíssim en la formació dels líders empresarials. Li voldria posar, per això, diguem-ne, intentant, per dir-ho així, esmenar l'acusació aquesta que es fa per un cantó... Veurà, en la meva especialitat, en les finances, això de maximitzar el valor de l'accionista. Quan un maximitza el valor de l'accionista, no ho diu. Hi ha un text del canonge Cardó, que parlant de l'educació dels nens, que aleshores als anys 30 ja es parlava de com ara se'ls vol ensenyar emprenedoria quan en tenen 10 anys, que per mi és una animalada. Però aleshores també es parlava de fer gent enèrgica, no? I aleshores ell deia, sobretot, a les escoles és important que els doneu exemple, mestres, pares, tothom, de vida enèrgica als nens. Però sobretot, no els hi prediqueu l'energia, no? Fareu homes pintats d'enèrgic, no fareu homes enèrgics. Mm-hmm. El valor de l'accionista. És evident que qui persegueix el valor de l'accionista directament, en la major part de les vegades, no ho fa. És dir, diu que ho fa i enganya. Bé sigui manipulant la comptabilitat, bé sigui, doncs, per exemple, experiment clients. És molt fàcil augmentar els resultats a curt termini d'una empresa. Tu experiments els clients i, de moment, els resultats responen els primers anys magníficament. El que passa després deixes un desert, no? Les empreses aquestes que deia vostè, no? Els de Wall Street, Lehman Brothers, Bestens, Merrill Lynch, totes aquestes que han fet fallida, Washington Mutual, que no era de Wall Street, però que també les nostres, les caixes que han fet fallida aquí, han fet fallida perquè hi havia una corrupció ètica a dins, que jo crec que té poc a veure amb el que s'ensenya, inclús des d'una perspectiva, diguem-ne, de capitalisme ortodox, a les escoles de negocis, no? És a dir, el capitalisme liberal, que no és la nostra escola, però, diguem-ne, en cap cas defensa els lladres. I en molts d'aquests casos hi havia o bé lladronícia explícita, o bé, diguem-ne, per dir-ho així, corrupció en els límits de la legalitat.
El que sí que sap greu, i per la meva part, a més, em sap greu perquè jo també tinc un MBA i, per tant, en aquest sentit, doncs, penso que que els estudis, doncs, són importants i toca una mica la fibra el dir com pot ser, no?, que persones que hagin passat per una educació així, doncs, hagin pres decisions, doncs, tan poc ètiques, no? Que potser ens va faltar alguna cosa, potser a vegades no és què és el que vam fer malament, sinó què és el que ens va faltar, que vam obviar i que, per tant, potser també està malament, no? I ara ho hem d'incorporar, no ho sé. Senyora Buza.
Home, sí, aviam, jo, tot el que esteu dient crec que és així. També és veritat que un MBA, doncs, pintava molt bé, no? I llavors també, si tu tens una finalitat...
Perdonin, però segurament moltes persones que ens estan escoltant no saben què vol dir.
Ara li anava a preguntar al senyor Lozada. És el següent punt. Volia començar una mica amb la idea que tenien.
No, doncs com expliqui, no hi ha cap inconvenient, eh? Jo,
senyor Lozada, com a exdirector d'ESAD, a més professor, què s'aprèn a un MBA? Amb un màster de direcció d'empreses, podríem dir traduït.
A veure, un MBA és l'acrònim d'això del Master in Business Administration i, de fet, està prou regulat a nivell internacional. Requereix un mínim d'anys, amb uns quants anys de... previs d'experiència pràctica, un nombre d'hores mínim, etc. De fet, tradicionalment, i això és una altra de les crítiques fortes que és el públic en general en sap, l'escolta poc, se'n sap poc perquè es diu poc, un MBA, bàsicament, tradicionalment ha estat pensat per transferir coneixements sobre tècniques de gestió, des de l'àmbit financer, l'àmbit de màrqueting comercial, vendes, a l'àmbit dels sistemes de sistemes i operacions, de recursos humans, també temes més integratius com és estratègia, anàlisi dels sectors, entorn, etc. Ara, clar, amb aquest tipus de formació el que fem són experts en management, que això és molt important. No estem fent directius. La direcció és una cosa bastant més complexa que una sèrie de coneixements. Els MBAs intenten donar una llavor perquè la gent pugui fer també de directiu, però la direcció és un tema que va molt més enllà d'uns coneixements, és una pràctica que s'aprèn exercint la direcció, el lideratge, i només a base del coneixement quotidià, pràctic, i amb una revisió d'aquesta experiència a la llum, doncs, de models conceptuals, de teories que siguin de qualitat, que estiguin ben provades, que empíricament tinguin el seu fonament, doncs permet també desenvolupar un directiu. Insisteixo, és molt important. Un MBA, tal com s'ha dissenyat tradicionalment, està pensat per fer grans experts en gestió, en management, sigui en l'àmbit financer, sigui el del màrqueting, etc. Això no vol dir que aquesta persona necessàriament sigui un bon directiu. I del que vostè parlava a l'inici, precisament, és del comportament directiu. Ja que m'ha donat la paraula, i abusar una mica d'ella i de seguida el deixo, vostè apuntava una cosa que per mi és molt important. O sigui, en el fons, quan una persona fa una barbaritat, una il·legalitat, un delicte, enfonsa una companyia, el fa fallida, etc. Hi ha moltes possibles raons, però si vol analitzar, que jo crec que és molt important, el comportament ètic d'aquella persona, jo crec que és molt important el donar-se en compte que no és un problema de tenir classes d'ètica. Els hi pot entrar per una orella i els hi surt per una altra, una hora d'ètica, o encara que sigui cada dia tenir una hora d'ètica. Els importa una persona que ja està predisposada per fer això i hi ha els incentius organitzatius per fer-ho, ho farà igual. El tema molt més important és treballar amb les grans motivacions de la persona, però així amb el propòsit, amb el sentit vital de la seva professió, amb el per a què, el per a què jo faig el que faig, per a què estic aquí. I d'alguna manera, per dir-ho curt i ras, i potser una excessiva simplificació, una persona que s'estima la seva vida, s'estima la seva gent, s'estima el seu país, l'empresa on treballa i tal, té, i és feliç, té una tendència a fer una malifeta baixíssima, baixíssima. En canvi, una persona que està a disgust, que només està pensant en que això que tinc no és prou, que s'està comparant tot el dia, que vol, que hi ha una insatisfacció profunda, que no té un per a què, una motivació, una raó de ser profunda, aquí tenim el camp abonat molt més que s'hagi fet un curs o un altre.
Senyor Emili Pons, ara que em respost, que s'aprena un MBA.
Ja que em t'estava parlant un momentet. Jo, agafant també el fil del que deia el senyor Lozada, potser sí, el que és feliç o el que no, però també el que potser ho promou és veure que al teu voltant s'actua d'una determinada manera, perquè potser tu ets feliç, t'agrada el que tens, no t'agradaria o no tindries necessitat d'actuar d'una altra manera, però en canvi potser veus que aquest el per a què d'un altre, doncs al teu voltant, aquell per a què, com deia el company Pere Guinjoan, doncs hi ha aquella lladronícia que ens explicava, no? És a dir, si l'altre
fa... I que tothom ho fa,
esclar,
no? I al final, si jo ho faig... Doncs,
per això, i si sóc tot tu, no? I si tothom té aquesta facilitat i
si no
es diu res...
I si no ho fas tu, ho farà un
altre. I els altres espavilats, i precisament tu per no fer-ho, que tu potser apel·les a una qüestió ètica i passes per burro, doncs potser l'altre no ho passi i l'amunt és més ric. Llavors també aquestes històries, potser, o sigui, no estan, jo ho veig no tan simple com el ser feliç, efectivament, sinó l'exemplaritat del que passa al teu voltant i el que s'exigeix i el que es premia.
És una massa
sí,
de
però,
persones alhora.
Fixa't que això que acabes de dir, podríem estar-ho parlant, encara que no hi hagués aquí cap representant de SADE, ni està parlant de SADE. Vull dir que això és una constant que estem dient.
Bueno, però vull dir que si els estudis es feien això i es premiava amb unes empreses una determinada conducta
jo
i no es posava un peron,
sí,
doncs
sí,
no t'ho plantejaves, no?
Ho veig una mica diferent, en el sentit de que em consta, i més també he estat alumne, de que no necessàriament estaven instruint aquestes escoles doncs, per fer cap mena de malifeta. Una altra cosa és que en el context
no
de la societat...
No deien, vostè faci això, que així es guanyarà
context,
més.
En el context de la societat i els contextos que hem viscut aquests darrers anys doncs, han estat propicis a tot això, doncs, evidentment, tenir més armes, més instruments, més eines, doncs, facilitava. I després, doncs, amb una cosa que jo, perdoneu-me, potser és que sóc molt antic i molt vell, però en aquesta mena de papanatisme general que sol haver-hi a les societats en què de vegades doncs, allò que sembla una novetat o que sembla innovador doncs tapa qualsevol altra cosa. Vull dir, sovint el fet de tenir un títol de SADE, aviam, jo no li trec en absolut el seu valor ni el seu prestigi, però no, en absolut, com tampoc li trauré doncs, a cap altre títol. Però de vegades hi ha un factor, doncs, freqüent en aquest país, en què això dona carta blanca.
De fet, fa uns anys...
En què és possible que pel fet de tenir un títol doncs la gent estigui tapada, disposada a tancar els ulls i a mirar cap a una altra banda i segur que aquest senyor ho farà molt bé encara que al final descobreixis que t'ha buidat la caixa.
De fet, fa uns anys una persona buscava en un MBA o en un curs en una escola de negocis un títol quasi que l'acredités per pujar moltes vegades en l'escala professional empresarial. A vegades semblava quasi més important el títol, com deia una mica el senyor Pons.
Una mica no, del
que,
tot.
Del
sí,
tot.
Sí, sí,
i l'escola de negocis que afirmava aquell títol que el contingut que s'aprenia en l'escola. No? Avui és així?
Jo crec que està canviant, precisament perquè la crítica del senyor Pons és ben certa. Jo crec que cada vegada més es donen cursos que en l'argot li diuen d'executive education, cursos mentre un treballa, de manera que, a més de l'MBA, que pot ser una formació inicial en la carrera empresarial o directiva, també després, al llarg de la carrera, es fan molts cursos que són periodistes que estan fortament vinculats amb la tasca quotidiana, amb la feina quotidiana directiva. De tota manera, amb el debat, i aquí hi ha un implícit que a mi no m'acaba d'agradar, potser perquè m'he dedicat molt temps al tema de l'empresa i de la formació. Hi ha un implícit que està quedant en l'aire i que jo estic absolutament en contra, que és l'empresa i els empresaris i els directius tenen una connotació negativa. O sigui, jo crec que és fonamental, ja ho sé que no s'ha dit, però ja és una mena d'implícit que corre en l'aire. I precisament, jo vull dir una cosa, o sigui, d'aquesta crisi i de qualsevol altra sortirem amb més empresa i millor o no sortim. I l'empresa és el factor, l'actor social que ha permès que la persona humana, juntament evidentment amb la tecnologia, aixequi el cap de la terra. O sigui, l'empresa és fonamental per nosaltres, és essencial, és un element central a la nostra societat civil, a la nostra societat, al desenvolupament cívic, econòmic, social. Una altra cosa és dir, és que necessitem més empreses i millors. I sempre que diguem i millors, jo estaré totalment d'acord. Ara, el que això és, hi hagi un moviment contra el món de l'empresa i de l'empresa, jo crec que és un error social.
Jo crec que nosaltres, bueno, no sé si ara parlo per la senyora Boza, pel senyor Pons, pel senyor Guinjoan, però no estàvem en cap cas parlant en contra de l'empresa. I és més, aquí des del Plusvàlua sempre recolzem les empreses i el món empresarial, no? Intentem aproximar-lo molt. El que sí que potser parlàvem i ha sortit algunes vegades durant la conversa i que penso que és interessant anar-hi és el tema de la manera d'organitzar l'empresa o els valors que predominen dins d'algunes empreses que han portat doncs aquesta manera de prioritzar alguns pedestals o alguns objectius i no uns altres, no? Vostès parlaven de les pressions internes per un benefici més immediat que pot tenir un accionista i un directiu, que això pot ser fins i tot més fort que la seva formació, els incentius organitzatius que hi ha dins d'una empresa, no? Són models, maneres de gestionar empreses, no les empreses en si, són maneres. I això al final ho fan persones.
Bueno, i en definitiva anem a parar, doncs, el que ha caracteritzat els humans doncs, al llarg de tota la seva existència a la Terra.
La cobdícia? Evident...
O no, aviam, espavilats sempre n'hi ha hagut, i gent que no ho és també. El que es tracta és de qui s'imposa i quina organització ens dotem doncs, perquè no triomfi doncs, a qui considerem moralment que no triomfa.
Però ens hem equivocat, és a dir, ens hem fixat més en els beneficis a curt termini que en una sostenibilitat de les empreses o una responsabilitat de les empreses més a nivell global, senyor Guinjoan?
Sí, jo crec que aquí sí que hi ha una certa falta. Jo no ho diria de les empreses de negoci, però sí diria de la teoria financera dels últims 40 anys. Sobretot,
és molt que vostè digui això, eh? És tan expert en finances des de tant temps, que ha treballat tant temps en el món financer.
En el sentit de que aquestes teories, diguem-ne, que es van començar a posar de moda fa això, 30 o 40 anys, dels incentius, no? I que d'aquí venen aquests esquemes, per mi, perversos, de retribució, de stock options i de... Això ve, per dir-ho així, d'un model de persona que és absolutament inacceptable des d'una perspectiva humanística, diguem-ne, no? L'homo economicus, l'homo o la mulier, no? És a dir, és un tipus d'home que només... absolutament racionalista, que no té sentiments, que no té allò que deia el doctor Lozada, que no pertany a cap comunitat humana, no té cap arrel, només li importen els euros, els diners, i que, a més, diguem-ne, té una racionalitat absolutament unidireccional amb això d'aquí, no? En aquest sentit, sí que pot haver-hi una certa culpa, ja dic, de les finances acadèmiques, és el meu camp, amb això d'aquí, no? Que eren absolutament primitives. De fet, ara hi ha molta literatura dins les mateixes finances que, és a dir, criticant, és a dir, des de dins mateix hi ha un moviment regenerador d'això d'aquí i n'estic segur, jo n'estic allunyat, però n'estic segur que les escoles de negocis ara això està en els currícula, no? Però, per vaja, sí, hi ha una certa responsabilitat.
Per donar-li més raó al professor Guinjoan, té tanta raó com que el Premi Nobel del 2004, que va ser Daniel Kahneman, primer nivell d'economia, això és important.
I era psicòleg.
Era psicòleg i deia, no entenc com en l'economia, per descriure el comportament humà, li deixen la paraula als economistes que no tenen ni idea i no li deixen la paraula als psicòlegs. O sigui, més
rau que realment s'hi dediquen. Sí.
Doncs sí, que és així. Sí, que potser els darrers anys, amb aquesta crisi, doncs, ens ho fem plantejar d'aquesta manera, no? Que mentre funcionava, doncs, mira, ningú no hi ha hagut autocrítica, però potser aquests últims anys doncs, tot ens ho estem plantejant una mica, no? Què és el que ha fallat i que ens fa ser aquests autocrítics, que realment no només serà l'escola de negocis, que som tots, vull dir, que som tots fills d'aquesta societat i sempre diem que tenim els polítics que ens mereixem, però que està bé que ho analitzem i que ens plantegem, doncs, si només amb això que dèiem, no? Si només sortir corrents el divendres i deixar de treballar a les 3 és suficient, o si a vegades t'has de quedar i fer una hora més, doncs no passa res i s'ha de tirar endavant l'empresa i la feina. És a dir, ja no només amb aquests, això, aquests incentius econòmics, sinó també a vegades el model de vida. I si, bueno, doncs has de treballar i punt, i ben content que has d'estar. I no ha de ser un plus qui marxa abans davant dels altres perquè sigui jo més important que tu, perquè bé que he pogut plegar abans, no?
Aquests models.
Sí, no? Vull dir, anava una mica, doncs, bueno, si s'ha de remengar, doncs m'arremango, i si hi ha feina per fer, doncs la faig, i punt, i ben content.
El senyor Lozano ens parlava de les escoles de negoci, que potser en el seu moment el que van fer més és reproduir una cultura ja dominant i existent en les empreses, que no buscar o treballar en els models per empreses millors. No? Quin seria el model per aquesta empresa millor?
El model tancat és difícil de dir, però certament hi ha algunes reflexions, algunes línies de treball que ja es donen en algunes institucions acadèmiques, gràcies a Déu, i que jo crec que s'han d'anar aprofundint. Hi ha hagut un moviment molt important que ha estat sota el títol de responsabilitat social corporativa, que per molts ha estat simplement doncs, una mena de cinisme de com pinto millor la meva organització perquè no tingui mala imatge, però per altres ha estat un compromís molt seriós sobre com es comporta l'organització. És una manera d'entendre l'empresa que no es preocupa tant de què faig amb els diners que guanyo, que seria acció social, dir, escolta, és que, miri, aquesta empresa dona tant a aquest projecte d'Intermón Oxfam o del que sigui. No es preocupa de què fa amb el que guanya, sinó de com guanya aquests beneficis. O sigui, el tema fonamental de responsabilitat corporativa està moltes vegades tan arrelat en l'empresa com em financio, l'endeutament que tinc, com en llanço els productes, com analitzo els consumidors, com que bones polítiques de recursos humans tinc, quins sistemes de producció en quins països, etc. O sigui, són la responsabilitat corporativa, si es pensa seriosament, és plantejar-se el com faig les coses en tots els àmbits nuclears de les decisions empresarials. Jo crec que aquest camí és molt important. Es va caminant, jo crec que entre el cinisme i a la utilització molt malintencionada i la utilització ben intencionada hi ha un cert també bonisme que existeix, però jo crec que és una cosa que ha arribat per quedar-se. Si més no, en la mida que la societat sigui prou conscient de que per tenir bones societats necessita bones empreses. O sigui, la diferència moltes vegades que un pot tenir entre alguns països de l'Àfrica Occidental, que hem vist les barbaritats que passen, i Dinamarca, doncs és perquè té un estat que funciona millor i unes empreses que són més ciutadanes, que són més correctes. O sigui, no ens enganyem. O sigui, l'empresa no s'aliena a l'entorn social on viu. És molt difícil trobar bones empreses en països fracassats, fins i tot èticament, no?
Fa un temps va haver-hi una trobada dels responsables de les principals escoles de negocis d'Espanya, on es va posar sobre la taula la responsabilitat d'aquestes empreses de formació, institucions, algunes fundacions, en la crisi. Es va plantejar la necessitat d'incidir en els valors ètics i socials. Com s'han d'ensenyar aquests valors tant en una escola de negocis com a societat? Ja que hi som, deixem obrir una mica el cantant.
Hi ha un principi que l'has posat molt bé, que és que en definitiva no es tracta de fer classes de valors, vull dir, explicar doncs com s'han de, com, quins són els valors i com s'han de fer, no serveix per res. I anem a parar sempre el mateix, que és l'exemple. Jo he tingut experiències molt interessants com a alumne, precisament de SADE, de venir empresaris d'empreses importants, que no deia el nom, doncs, i que la seva explicació del treball que feien doncs estava posat damunt la taula valors i valors molt positius. I sabem que l'empresa, aquests valors existeixen i que es poden exemplificar fins i tot. Molta empresa, gran part de l'empresa productiva d'aquest país, doncs està imbuïda molts de valors. Suposo que la financera també, no ho sé, ja no la conec i no deixaria el dubte a la taula. Però en tot cas és evident que són les experiències. I és també, per què no, doncs la pressió doncs, que hi ha d'haver-hi des dels estaments oficials, que també ajuda. Jo els voldria recordar que a Suïssa tothom és molt net i ningú tira papers pel carrer, però ai, si ho fas, quines multes, Déu meu.
Com pensen vostès?
Sí, bueno, els valors practicant-los. Mm-hmm. Els valors practicant-los, però és veritat que a vegades les financeres soc advocada d'una entitat bancària i a vegades, per exemple, jo el dia a dia als jutjats doncs veig com funcionen i veig el dels interessos de demora i veig què passa. I quan jo, per exemple, doncs intento parlar amb ells, amb la central, no? Doncs depèn amb qui parlo, ho entenen i em diuen redueix-los directament i depèn amb qui parlo em diu no redueixi res i si no ja ens ho farà el jutge. I a vegades sortim perdent perquè si redueixes a pinitio, després tens costes o almenys no t'ho deneguen tot. És a dir, que com que tot està format per persones, inclús dintre una entitat bancària, jo sent Mondo y Lirondo, una advocada amb Mondo y Lirondo, amb el que parlo des de la direcció, segons com respiri, doncs traiem inclús més beneficis o menys, però a vegades també el fet de poder escoltar, poder rectificar, és a dir, practicar, encara que sigui, diríem, el valor de ser humil, de poder pensar, bueno, quina és la realitat que tenim, encara que tinguem una entitat bancària, fem per aquí o fem per allà, doncs també porta unes millores. Mm-hmm. Però a vegades també creure's tan poderós, tan important i tan estupendo, doncs tampoc et porta tantes avantatges. Mm-hmm. Però és el dia a dia i ho has de caminar i tampoc has de dir en punt si és arrogant o no, sinó que ell mateix també ho ha de saber veure en la vida i en l'empresa.
Mm-hmm. Jo no he treballat mai ni a Wall Street ni a la City de Londres, no? Però vaja, tinc gent propera que sí, que hi treballa o que hi ha treballat. I expliquen, per tornar una mica als casos aquests que plantejava vostè de Lehman Brothers al començament i quina influència tenia l'escola de negocis i el que deia el doctor Lozada, que la cultura corporativa, i jo afegiria i la cultura del clúster sectorial d'aquell moment, diguem-ne, la cultura de la mateixa City o la cultura de Wall Street.
De tot l'entorn.
Sí, i amb això d'aquí, vaja, això d'aquí ho he tret del Financial Times, és a dir, tampoc és... resulta que un graduat, en aquest cas no d'una escola de negocis, però un graduat d'enginyeria de Cambridge o d'Oxford, pot anar a treballar a la City de Londres o pot anar a treballar a la Rolls-Royce, que és l'empresa d'enginyeria més prestigiosa del Regne Unit, un dels dos fabricants mundials de motors d'avió. Al cap de 10 anys de treballar amb una empresa i l'altra, diguem-ne, la mitjana de sou que un guanya a la City respecte del que guanya un excel·lent enginyer de Rolls-Royce és 10 vegades més. Està clar, l'enginyer de Rolls-Royce té una feina més difícil que el de la City. Això li puc dir jo, perquè, diguem-ne, sé la feina de la City.
Porta més valor a la social, potser.
I de molt més risc. És a dir, el motor d'avió, de l'avió quan està al mig de l'Atlàntic, aquell motor no pot fallar. És a dir, allò ha de ser enginyeria i, en canvi, si falla un derivat financer, doncs mira, allà va que trona, no? Vull dir-li amb això d'aquí que a mi sí que em sembla que en el sector, no en tots els sectors financers, no en tots els sectors bancaris, no vull entrar en l'espanyol, però a mi sí que em sembla que les finances estan en estat molt desbocades i, de fet, encara ho estan. Em corregirà el doctor Lozada si m'equivoco, però molts estudiants encara actualment d'MBA que es graduen volen anar a treballar a la City o a Wall Street perquè els sous són incomparablement més alts a canvi d'una cultura corporativa, això sí, i jo crec que això forma part del que hem viscut, una cultura corporativa, ho diré en castellà, aquí te pillo, aquí te mato. És a dir, treu peles d'allà on sigui i sobre això d'aquí et donaré un incentiu molt gros, conforme, diguem-ne, tu hagis... Si tu has aixecat la camisa als clients, no m'importa gaire, diguem-ne, no? Una mica...
Jo no sé en aquest sentit si van tenir l'oportunitat de veure la pel·lícula Margin Call i veure una mica aquesta sensació, no? Que al final és poder-te poder guanyar al màxim, no? D'un moment, és potser una cultura d'un moment, d'un moment donat. El que m'interessava rescatar i preguntar-li al senyor Losada és aquest tema de la importància del sou, no? Segons un rànquing elaborat per el diari Financial Times, precisament, entre les 25 millors escoles de negoci del món, 3 són catalanes, que això diu molt, també, no? IES, SADE i EADA. Així que el felicito, senyor Losada, ja que està aquí, doncs perquè no n'hi ha poques d'escoles de negoci al món, no? L'únic que a mi m'inquietava quan estudiava l'article és que aquest rànquing s'ha elaborat basant-se en el nombre de programes educatius i en el salari dels alumnes 3 anys després d'haver-se graduat. Clar, a mi em preocupava que el valor... Jo entenc que s'ha de donar un valor concret que es pugui d'alguna manera valorar o avaluar entre les diferents escoles, però que el valor principal que porti l'escola de negoci sigui el creixement econòmic personal, ja no de les empreses, dels equips que gestionen, sinó a nivell personal d'aquests alumnes, a mi em genera una mica d'inquietud, no?
A veure, primer una qüestió dels rànquings, que jo crec que és molt important. Els rànquings comencen a ser una dictadura dintre del sector. I jo he vist escoles de negocis bones que s'han convertit en termes anglosaxons el que diuen ranking-driven organizations. O sigui, la seva preocupació és millorar el rànquing. Quan les nostres institucions, almenys jo crec que és l'obligació de SAI i d'altres institucions ser mission-driven organizations, o sigui, pensar en dir quina raó de ser tinc i què és el que haig de complir socialment, no? Aquesta és la primera afirmació. Hi ha una certa dictadura, de manera que si no hi ets, no existeixes. Hi ha estudis que analitzen per què un estudiant escolleix una escola o una altra. I el rànquing té un pes extraordinàriament important. Dit això, jo crec que els rànquings són manifestament millorables. El rànquing que vostè fa esment és clarament d'una cultura anglosaxona en què hi ha una acceptació total de que el sou, d'alguna manera, reflecteix la contribució de la persona a la societat. Clar, això sabem, bueno, sabem millor els economistes, i alguns a la taula tenim bons, que això, bueno, en tot cas, s'hauria de matitzar molt. És cert que és un indicador d'escassetat d'aquelles habilitats, d'aquells coneixements, però, bueno, no té en compte que els mercats funcionen moltes vegades molt malament, amb la qual cosa el sou no pot reflectir l'aportació real que es fa a l'empresa i a la societat. Dit això, és que és molt difícil de tota manera també perquè nosaltres hem fet propostes de canvi metodològic, d'afavorir altres coses, per exemple, d'idioma que limitar més el pes del sou. Per nosaltres és molt important influir sobre les regles del joc, perquè si tot és... Hi ha rànquings, que vostè no ha esmentat, que el 100% és el sou de sortida al 50% i el sou del cap de 3 anys al 50% per col·locar-te. Clar, si tu poses aquesta dinàmica i aquests incentius, és el que dèiem, abans tens unes institucions que l'únic que faran, donant-li la raó al meu company i amic Guin Joan, és l'únic que faran serà buscar llocs de treball a la City de Londres perquè tinguin un sou més gran i no
perquè
importa...
Perquè ja es van apuntar probablement a l'escola de negocis buscant això.
Clar, però si no tens gent que vagi al sector industrial que tenim, a la petita i mitjana empresa, o a l'empresa industrial, etc, tenim un problema... tenim un problema com a societat.
És el que estem valorant. Mm-hmm. Senyor Pons, vostè que és expert en educació, i a més en educació des de la base...
Això m'ho diu vostè cada vegada.
Però és que és veritat, ha treballat durant molt temps en el sector de l'educació, més amb càrrecs molt importants, i llavors jo li preguntava, segur que una mare, quan decideix l'escola pel seu fill, bueno, no ho sé, als Estats Units, perquè als Estats Units podria ser quin rànquing tindrà aquell nen de guanyar diners, no? Però quines són les decisions? Sobre què es pren?
A Espanya mateix hi ha algunes publicacions que fan rànquings d'escoles. I jo les he vist, aquests rànquings, i sé quins elements juguen. I, evidentment, moltes vegades doncs, els factors que tenen en compte són els menys importants, per prendre la decisió de que el teu fill ha d'anar a aquella escola i no passa en una altra. Vull dir, això és una realitat. I jo, quan escoltava el doctor Lozada, pensava, clar, és que aquests rànquings, evidentment, són els fàcils de fer. Vull dir que d'altres, o sigui, valorar quines conseqüències ha tingut a la societat o ha tingut a l'empresa, això seria dificilíssim. Uh-huh. I vulguis que no, doncs amb la majoria de coses anem a fórmules doncs, fàcils de poder comptabilitzar i poder avaluar. No dic que sigui bona aquesta fórmula, però que ho és. En el tema de les escoles que em preguntava, doncs clar, és que en realitat hi ha una sèrie de tòpics que funcionen. De tal manera que, de vegades, ens deixem enlluernar pel tòpic. Ahir, concretament, ahir vaig tenir ocasió de parlar amb una filla meva que parlava d'una amiga que està buscant escola, perquè les dues tenen fills de la mateixa edat, i deia, no, és que l'escola que van posar té tal cosa. I la meva filla deia, la que va al meu també, i té tal altra cosa també. No? O sigui, va arribar una mica a la conclusió que hi ha una sèrie de factors, ja sigui, doncs, fem unes horetes de xinès, o introduïm l'anglès doncs, mentre els nens doncs, mengen xocolata...
Es dormen.
Això, no? Vull dir que, clar, són tota una sèrie de factors que no són els desitjos. Això és un altre, evidentment, a l'escola ser rigorosa, ser seriosa, de basar-se en unes metodologies doncs, contrastades, i sobretot hi ha d'haver-hi uns professionals doncs, que siguin absolutament adequats, gent preparada. No?
Senyora Bozaga, més sí. Vostè és mare.
Sí. Bueno, a veure, en aquest cas crec que mare o pare buscarien el mateix per un fill, traient, sortint...
No ho creguis, hi ha busquen coses molt diferents, hi ha una diversitat d'opcions.
Jo, pel que jo pugui parlar, crec que el mare o pare en aquests moments. I, gràcies a Déu, anem per aquest camí i ho veiem al dia a dia. I, malament, si mare o pare busquen una escola per produir més, perquè no farem un nen feliç. Amb la qual cosa estarem a el que diu el doctor Lozada. Si no fas un nen feliç, no farà una societat bona ni podrà programar aquests valors. Important d'una escola, que el nen sigui feliç i vagi feliç i que hi hagi aquest entorn. Produirà, clar, és igual, produirà el que s'hagi de produir, però si ja des de casa t'estan ensenyant a anar a un col·legi competitiu i a produir més, quan el dia de demà siguis directiu, efectivament, o tinguis 29 o 30 anys, vas a menjar-te el món i ben fet que faràs, perquè és el que has menjat a casa prèviament. Com no menjaràs de gran el que no has paït prèviament de paït o no has començat a menjar? És a dir, canvi positiu, sí... Siguem feliços, efectivament, però comencem a ser des de petits. És a dir, si anem al mes, no tindré mai prou. I si haig de ser un superproducció de no sé quines històries, la meva felicitat en cap moment me l'han fet a mirar de cara. Mm-hmm. Perquè sempre he anat amb uns altres, amb unes altres projectes, no? Amb unes altres projeccions. Per tant, seguint la idea, l'escola en un rànquing d'aviam quan es guanya més o què pot ser més de futur, que ja és una equivocació de base de les famílies.
Mm-hmm. Jo volia preguntar-los, perquè estem...
De tota manera, parlàvem d'escoles diferents, eh?
Bueno, però d'escoles de petits, diu una mare quan mira una escola. És a dir, si tu has de mirar un rànquing, o has de mirar què serà, o què en surten més ben preparats, no sé si tens en bona primera... Encara que tu ho facis amb amor, diràs no, perquè la mare sempre vol el millor pel fill, que jo diré equivocat, no totes les mares buscaran el millor pel fill. És a dir, si busques un rànquing de producció, no sé si estàs millor la felicitat, no? El que seràs feliç en aquella escola.
Precisament per això, la meva opinió és que el rànquing d'aquestes escoles... No parlo de SADE, parlo de...
No, d'escoles de mare, deia, mare i pare.
Petits, sí. Doncs els desaconsello absolutament.
Jo volia preguntar-los perquè han sortit algunes línies d'edat entre els 28, 30 i pico d'anys relacionades amb les escoles de negoci. El senyor Lozada deia que per fer un màster de direcció d'empreses doncs, es requereix una certa experiència, uns certs anys, i... Segons un estudi realitzat per l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, només un 25% dels participants en un MBA són dones. Clar, jo com a dona em plantejo un... Jo perquè vaig ser una mica més jove, però clar, fer un MBA als 30 anys, que potser probablement és l'edat en què un ha obtingut l'experiència necessària per entrar, és un mal moment per una dona, potser.
Bueno, de fet, cada vegada la realitat és més variada, més heterogènia. Ara, per exemple, comença a tenir molt més pes no diria, però un pes creixent, jo crec que va davallar del que en diuen el MBA full-time, que és aquest que es fa entre els 27-32 anys, i cada vegada tenen més pes el que en diuen els executive MBAs, que són programes que es fan entre 35-45 anys i amb gent més experimentada. O sigui, en aquest sentit, sí que la societat o la realitat li està donant la raó el que vostè diu. De tota manera, la dada és rellevant. Jo, quan estava en el sector i estava... Em sorprenia que la carrera, a nivell de grau, el que avui és el grau, hi havia fins i tot més dones que homes. Quan un pujava allà, el que en diuen ara, es diuen els Masters Bologna, baixava una miqueta, l'MBA baixava més. I quan arribava a fer programes, per exemple, per consells d'administració, pràcticament no hi havia dones, pràcticament no hi havia dones en l'aula.
Per què passa això?
Però jo crec que també és un procés social, històric, que per desgràcia, venim d'una situació en què la dona no ha tingut el marc més idoni per fer una carrera empresarial idònia. Fins i tot avui per avui hi ha molts elements que impedeixen això. Llavors, si un mira cap enrere, o sigui, clar, quan vas a un curs de... Els consellers d'administració, el promís probablement està entre 55 i 65 anys. Llavors, clar, ens remuntem als anys que realment no hi havia aquesta presència de la dona en els estudis. Jo crec que això amb els anys canviaran, però tot i amb això, jo crec que seria dolent el dir, no, només pel pas del temps això canvia, hi ha impediments forts, tema d'horaris, per exemple, que fan que sigui molt més limitatiu per la dona si es continua fent el repartiment familiar tal com es fa ara. Clar, si es fa d'una altra manera, això seria diferent.
Mm-hmm. És que, clar, si partim de la base que són bones per escollir l'escola dels nens, dels nostres fills, però no són bones per anar a un consell d'administració i ho plantegem en aquesta mateixa taula el dia a dia, només és un exemple més del que passa aquí, Carla.
Bueno,
és fàcil plantejar a una dona, mm-hmm, preguntar-li com a mare, i en canvi és difícil pensar parlar com a directiva.
Bueno,
i això ens passa normalment.
Potser en aquest cas és que m'he identificat.
No, però Carla, que sí que tens raó, que no passa res, que ens estimem i és d'acord, però que es passa així normalment, que amb unes dones se'ns pregunta com a escola pels, mm-hmm, fills, però no ens pregunta com a directives, i això passa en general amb tot. Vull dir, avui aquí en plan bé i en plan malament, de totes
aquí,
les maneres.
Aquí discrepo.
Jo crec
per
que
la,
sí.
Per l'escola es m'ha preguntat a mi, no a la dona.
Però jo he preguntat a mi.
Tu t'has apuntat ràpidament.
Jo crec
que
com a mare. La com a mare. No, però és veritat, ens passa això.
En canvi, en el món de l'educació, vull dir, el gran part de la direcció i dels càrrecs més rellevants, doncs, sí que estan a mans de mans femenines en aquests moments, i jo en gaudeixo d'això perquè m'hi dedico.
Sempre són els mateixos sectors. Això sí que és veritat.
Sí, aquesta, mm-hmm, és la realitat.
Jo volia preguntar-los l'última nota, no? A part de, doncs, per exemple, quin creuen que ha de ser el paper o la influència de les escoles de negoci en la societat? Quin podria ser, positivament, pensant ja en el futur, en un futur positiu, en què podrien incidir? No? Ara parlàvem, ara la senyora Bozam donava una mica aquí el crustó de que les dones han de tenir una influència més en els consells de direcció, i totalment d'acord. Per exemple, per mi aquesta hauria de ser una influència capdavantera, no? D'allò que deia el senyor Losada. Canviar una miqueta o millorar la cultura, no? Així és molt breument, amb una frase, què creuen que podrien influir positivament les escoles? O sigui, senyora Boza.
Doncs, bueno, amb això que estem dient, només fent aquesta autocrítica, jo crec que això ja és una influència positiva. I pensar que es pot canviar i es pot millorar i el criteri d'empresa. Jo, per tant, diria frase autocrítica, perfecta. Mm-hmm.
Senyor Pont.
Aviam, en definitiva, l'economia només té sentit si és per millorar la societat humana. I aquest principi o presideix totes les accions, també les de les escoles, o alguna cosa estem fent malament.
Mm-hmm. Les escoles de negocis, per mi, igual que tothom, diguem-ne, no? El sabater. Fer la seva feina ben feta és la millor contribució que poden fer pel benestar, mm-hmm, comú.
Jo estaria força d'acord amb els tertulians d'avui. De tota manera, per fer una mica més específic i precisament per poder respondre a el que necessita la societat, i en aquest cas, com part de la societat, el teixit empresarial, en un moment com aquest, jo crec que les escoles de negocis haurien de ser capaces, almenys, d'ajudar a tenir empreses que siguin més innovadores, que tinguin més capacitat d'exportar, de sortir al mercat internacional. Això ens ajudaria molt com a societat. I, sobretot, de crear aquesta cultura empresarial que dèiem abans, de responsabilitat corporativa. Jo crec que aquests tres camins serien, per mi, molt importants, una aportació important.
Doncs esperem que així sigui, que des de SADIS contribueixi la resta de les escoles de negoci també a millorar aquesta societat i els models empresarials que tenim. Nosaltres ens acomiadem per avui, fins la setmana vinent. Avui hem parlat de les escoles de negoci i l'ètica empresarial. Acomiadem els nostres tertulians avui, el senyor Pere Guinjoan, la senyora Ana Boza, el senyor Emili Pons, el senyor Carlos Losada. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies, com sempre, a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic, Jordi Carretero, i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar, com cada dijous, la setmana vinent, de 8 a 9 del vespre, aquí, al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
L'amor i la veritat són les dues cares de Déu. La veritat és la finalitat i l'amor el camí.
Mahatma Gandhi, polític i pensador.
Són